Bona nit. Avui comença un nou programa a Ràdio Falset.
El fem pensant que us pot agradar i també interessar.
És un programa d'entrevistes a una persona, però pensem que és més que una simple entrevista.
Volem agafar diferents perfils de personatge, per això també el nom del programa, que es diu Perfils.
Perquè busquem el perfil personal, professional i també altre perfil, que potser desconeixem, el perfil humà.
Volem, si es deixa, despullar la persona per aprofundir-hi i en aquests tres aspectes o perfils.
El programa constarà de tres parts que corresponen precisament als tres perfils als quals abocarem la nostra conversa. Començarem amb el perfil personal, on parlarem de la persona.
Després enfocarem el perfil professional del personatge i parlarem de la seva tasca més coneguda. I acabarem amb el perfil humà i coneixerem més a la persona que s'amaga darrere del personatge.
Sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
El personatge d'avui va néixer a Falset el desembre del 36. Està casada amb un senyor del Masnou, té dos fills, tres nets i una neta. Ella es defineix com una persona positiva. I una anècdota és que una de les seves aficions, al teatre, no li ve d'ara. Ja en els anys 50 es va fer una obra aquí a Falset, que era la Blancaneus, i ella va atendre el personatge principal, que era la Blancaneus. Què en tens que dir d'això? Avui parlarem amb la Miner.
D'això, del teatre del 51.
Per exemple.
Doncs que curiosament la gent se'n recorda. Els nens de l'època que ens anaven seguint pel carrer, a la Marastra, als nanos i evidentment a la Blancaneus, doncs encara se'n recorden. I jo, doncs, n'estic...
Era la primera obra de teatre que feies?
No, ja n'havies fet abans. Altres, sí. La canalla, llavors, en feien molt de teatre, de maneres molt rudimentàries, Però va ser la primera obra, potser, que es va fer en un escenari com cal. Va ser la inauguració de la sala parroquial. I fins a llavors havíem actuat amb una mena d'esgorfeta de la mateixa abadia, o al pati de les Pomeres, que ens en recordem molt, perquè igual servia per jugar que per terrejar, com que et muntessin un tablado i allà al damunt feien teatre. Però abans de seguir, has dit que havia nascut a Falset.
Sí,
i
sí.
No és així.
No?
Jo vaig néixer a Casp, província de Saragossa.
Molt bé.
Poble de la meva mare.
Falsetana.
Vaig vindre els 20 dies. Vaig vindre els 20 dies a Falset.
Doncs així.
Èpoques turbulentes. I sembla estrany, però la gent bellugava molt. Cosa que a mi no em deixa de sorprendre.
Perquè, bueno, suposo que quan vols tindre el teu fill no vols estar envoltat del teu entorn.
Això
que la teva mare...
La mama va anar a tindre la criatura al poble, a casa dels
seus pares. Sí.
Molt bé, doncs ja com que comencem els anys 50, potser hauríem de remuntar potser una miqueta més endarrere encara, i que ens parlessis, per exemple, de la teva primera escola, els teus primers mestres, te'n recordes? Ens pots dir com era aquella escola de fa...
Sí, jo vaig anar al col·legi a Caspe, precisament, a l'any... Devia ser, doncs, al setembre del 43, perquè havia de fer la comunió l'any 44, I vaig anar a les monges de Santa Anna. Però quan hi vaig anar ja sabia llegir, escriure, sumar i restar. I llavors bé, vam posar sempre amb nenes una mica més grans i llavors ens ensenyaven les tables de multiplicar formant en fila i amb una sala molt gran, anàvem rodant. 2x2, 4, 2x3, 6, així. I això sí que és una cosa que serà pedagògic o antipedagògic, però és de per vida, Te queda ja indeleble.
Eres devia ser això, és una escola dels anys...
40.
40, que recient acabada la guerra.
Però i tant, recient. Se notava per tot arreu. Per tot arreu. No entrarem en detalls perquè no tindríem temps.
Dius que vas viure a Caspi, que has viscut a Falset. On has viscut més al llarg de la teva vida?
A Barcelona. A Masnou, però poquet. I també vaig viure a Saragossa, de casada, 9 mesos. Sí, bastant, o sigui, el que és Catalunya i Aragó, per diferents causes, doncs és una cosa que he viscut bastant a cavall.
Molt bé, si avancem una miqueta en el temps, el temps de la teva joventut, recordes alguna anècdota que t'hagués pogut marcar en certa manera en positiu, eh? Vull dir...
Sí, a mi em va marcar molt la meva primera feina i sobretot els meus primers jefes, diguem-ne, eh? O sigui, això era l'any 57, l'any 57, a la farmàcia que avui dia és Farmàcia Cortiella. La família que la portava, una gent que havien acabat d'aterrar a Falset i que van estar molt poc, perquè inclús per la seva història, per les seves vides, per les seves professions, doncs, clar, Falset els hi va quedar així una mica lluny, i llavors van marxar a Barcelona. I va ser amb aquesta família en què jo vaig anar a Barcelona. Una família cultíssima, amb diverses carreres, tant ell com ella, unes persones a què a casa seva es parlava correntment tant en italià com en francès, es rebia premsa d'aquests països, i la veritat, no puc negar que em van obrir els ulls en un altre món.
Vas passar del món rural al món de la ciutat?
Sí.
Pràcticament...
Sí, o sigui, allí vaig seguir treballant amb ells, perquè allí hi va haver una altra farmàcia, i d'allí vaig sortir per casar-me.
Hem arribat aquí al casament, però els teus estudis què vas fer exactament?
Ai, fill, mira, els meus estudis vaig tindre la sort de que a Casp, al poble de la meva mare, hi havia institut, cosa que a Falset no hi havia. De manera que quan arribaves al quart grau, a l'escola de Falset,
sí,
i jo hi vaig arribar als 10 anys, tenies una enciclopèdia que feia 15 centímetres de gruixuda, que començava per la història sagrada, seguia per la gramàtica, la història d'Espanya, la geografia, les ciències naturals, tot en un llibre, que s'havia de fer durant el curs. Però quan acabaves el curs i el curs següent, començaves altra vegada i no passaves endavant. Vivien encara els meus avis, els abuelos, a Caspe, i van dir als meus pares, per què no es queda la nena aquí i anirà a l'institut? I llavors era absolutament normal, i estava assumit, i jo mateixa, que m'he tingut sempre per moderna, però llavors crio de 14 o 15 anys, te deien, clar, perquè les nenes no resulta això de fer estudiar amb una noia, perquè no és rendible, perquè la noia te casaràs i hauràs de deixar
la teva professió.
La teva professió. Per tant, una cosa de dir, una cultura general, fem fins al batxiller elemental. I això és el que jo vaig fer, que vas caure de més de que els meus abuelos doncs van morir. I ja vaig vindre a Falset, doncs, a brodar amb les germanes carmelites, amb les quals no vaig poder continuar el batxillerat perquè elles al començar no em feien. I quan em van començar a fer, van començar per primer. I van continuar per primer i segon, i jo, clar, jo ja necessitava un cinquè. I bé, no és igual, allò, això era una cosa, era un detall. De dir, si ho haguessin fet, m'apunto. Però, doncs, a brodar i a cosir, eh? I, oh, i vam ser felicíssimes les noies amb aquesta cosa. Fins al moment de l'any 57, en què entro a auxiliar de farmàcia.
Sí.
Que va ser una cosa que em va entusiasmar, que em va reconciliar amb les ciències, perquè a mi m'agradava molt saber... molt bé, llavors se feien moltes fórmules magistrals i venien de part dels metges i dels veterinaris, perquè me'n recordo d'unes fregues per una cabra, que venien escrites... I doncs te deien allí els diversos elements. I a mi m'agradava molt llavors mirar els llibres, cada un dels elements, per què servia. I clar, llavors veies que sí, que l'un amb l'altre s'equilibraven i tenien un efecte curatiu.
I com, és que vas deixar, o te vas apartar d'aquest món de la farmàcia que... que en principi t'agradava?
Ah, molt. És que a mi m'han agradat totes les feines que he fet. No sé, és potser fer de la necessitat virtut. Això sí que ho he tingut al llarg de la vida, de la necessitat virtut. I me'n vaig apartar perquè, doncs, bueno, perquè va aparèixer l'Antonio, ens vam casar i ens en vam anar cap a Saragossa. Uh-huh. I no vam estar més que 9 mesos perquè vam retornar cap al Masnou i ja de seguida va néixer el noi gran i vam tornar a Falset, perquè la feina que feia l'Antonio es podia fer des d'aquí. El meu pare tenia una botiga que l'havia tingut tota la vida, i si t'he de dir les feines que he fet, doncs sí, doncs bé, però potser la que menys m'ha agradat és fer de botiguera.
De feines en parlarem després quan parlem del perfil professional.
Aquí està, doncs bueno, veus ja.
Molt bé, correcte.
Què prefereixes, pocs amics i bons o molts i ser més superficial?
Home, jo crec que és preferible pocs i bons. Pocs i bons, ara que, doncs, jo em considero amiga de tothom i no m'he barallat mai amb ningú.
Molt bé. Ets una persona sociable. Molt sociable.
Penso.
A nivell personal, Miner, viure aquí al Priorat, què t'aporta o què t'ha portat?
Ui, a mi em va agradar moltíssim.
Més que viure a la ciutat, més que viure a Aragó.
A mi, des de vindre de l'Aragó, perquè clar, és que és això, és vindre i marxar. Us he dit, els 20 dies era aquí. Però llavors ja era plena guerra. Al acabar la guerra, vam haver de marxar allà, perquè allà hi havia mitjans de subsistència. I quan la meva mare i jo vam marxar, vam passar l'Ebro, segons ella m'explica, amb barca. I no sabíem on era el meu pare, perquè no havia tornat del front. De fet, la guerra no s'havia acabat encara. Vam marxar el 26 de gener. Doncs vam anar al sopluig de la casa dels pares, de la meva mare, i sobretot amb una masia, on vaig viure al camp, meravellosament, i és una cosa que jo tinc grans arrels de pagès.
I per cert, que llavors no es passava gana al camp.
Exacte. I per això hi vam fer cap. I vam estar 7 anys a l'Aragó. El meu pare va retornar i va retornar allà. I en aquell moment per mi és absolutament familiar un corral amb vaques, unes mules, un carro, les cabretes, els conills, l'horta aragonesa. Clar, no es passava gana. Això era fonamental. Fins al moment que el pare va creure oportú ja poder tornar a Falset.
I llavors què recordes d'aquest tornar a Falset?
Jo havia tornat per festes i havia anat a l'Espígol a l'any 40, perquè aquí hi havia la família del meu pare. És que la cosa era que el pare era falsetà. I era un falsetà, i a més parlava en castellà, però ai, madre mia, se li notava moltíssim. Era ell era tornar a Catalunya. I recordo que aquí tot era molt verd, el paisatge. Era completament diferent, era molt verd. Ara també era molt trist aquella època en què la gent, tota la gent de Falset ja megava, les dones ja megaven. No passarem l'hivern, deien, no passarem l'hivern. I jo vaig arribar a estar com una mica angoixada pensant, doncs, on t'han vingut i per què ens ha portat aquí? Si aquestes dones diuen que no passaran l'hivern. I recordo la botiga i l'escola, a fosques, amb les restriccions de llum, amb espelmes, perquè en teoria la llum havia de vindre a les 5 de la tarda, però a l'hivern, imagina't que a les 5 és fosc, i a més no venia a les 5 de la tarda, i si venia se n'anava.
I després, anys més tard, dius que has estat visquent a altres llocs i tornes a Falset una altra vegada. Per què?
Sí, senyor.
Per què?
Sí, vam tornar casats i amb el nen gran. Doncs perquè el meu pare es volia retirar, i de dir, doncs, podríeu seguir la botiga. I no sols això, sinó que no va ser seguir-la, sinó, de més, fer el primer autoservei de Falset i els primers productes congelats de Falset.
Una botiga innovadora.
Sí. Actualment és el coaliment de l'Ignasi Güell. Doncs això.
Molt bé. I parlant de família, tens 2 fills?
Sí.
Com es diuen, què fan?
David és el gran, va estudiar turisme, actualment està en una empresa internacional de hotelera de contractació per online. És que potser no us ho sabré explicar, no, perquè tampoc ho entenc bé, eh? I viu a Barcelona, és casat i té dos nens. I el Toni, que va néixer vivint aquí, que té 4 anys menys, aquest va fer periodisme i viu a Falset i té un nen i una nena, i és casat amb la Montse bibliotecària, com sabeu.
Molt bé.
Sí. Jo, mira, m'agradaria saber si és veritat que vas tenir una afició una mica així eclesiàstica. No sé si...
Si em volia fer monja.
És veritat?
Sí, és veritat, perquè me n'he d'amagar. Sí, molt joveneta. Molt joveneta,
afició...
15, 16, t'he de dir que sempre potser corria uns metres endavant jo, i sempre buscava alguna cosa més enllà. I això es va acabar quan jo vaig tindre una feina interessant, que va ser la farmàcia.
Vols dir que possiblement en aquella època quasi, o molta gent, moltes noies d'aquesta edat, més o menys, que comentàvem, 13, 14, 15 anys, no era potser un dels seus objectius, per exemple?
Sí.
O una sortida més... A més, si no trobaven feina o no tenien cap...
Feina n'hi havia molta. Bueno, no era el problema.
Però no una feina de casa, ni una feina de naltros, ni...
Marxar del poble. Marxar del poble. Segurament moltes era per això. Era això, buscar altres coses. Em penso que hi havia un gran avorriment, també.
Molt bé.
Segurament.
Si us sembla, passem al segon perfil. Bé, com dèiem, entrem ja al segon perfil, que és el perfil professional, que n'hem parlat també abans, evidentment, perquè tot està lligat, però en tot cas intentem nosaltres des d'aquí doncs, per marcar una miqueta més això. Per començar, des de quan et va interessar? Nosaltres coneixem per molts oficis, diguem-ne. Potser l'últim que vas fer, que potser és el més conegut, diguem-ne, va estar a l'oficina de turisme, va ser també pionera.
Sí.
És a dir, com a moltes altres coses que com has comentat, has fet tu. Com vas arribar fins aquí? És a dir, com vas arribar a posar-te a l'oficina de turisme?
Jo em vaig presentar a les proves que va convocar el Consell Comarcal, perquè mentrestant, i els temps de Barcelona en els que vaig poder acabar el batxillerat, altra cosa, altra carrera no podia estudiar, perquè en aquella època no hi havia classes nocturnes de res. Recordo que llavors se va engegar a la universitat, així, amb classes de tarda, nit, ciències econòmiques. Però a mi no m'interessaven les ciències econòmiques, no ho sé. Potser ara sí que m'interessarien, però en aquell moment no. I, en canvi, el que podia fer al mateix temps d'anar a treballar era fer idiomes. Jo sempre, ja des d'aquell primer batxillerat de crió, jo el francès l'havia conegut sempre. I després també havia anat a classes d'anglès, des de Falset a Reus, amb una professora que vivia en un tercer pis de la plaça de Catalunya, perquè en tot Reus, m'ho va buscar el meu pare, no hi havia ningú més. Hi havia un altre senyor, menteixo, hi havia dos. Amb aquesta senyora hi vaig anar de segona part. Però el primer era un americà que feia 2 metres i que donava classe a les esgorfes del centre de lectura de Reus, Mr. Chrysler. I allí anàvem 4 persones, els interessats en anglès, a l'any 55-56, I també hi havia restriccions de llum a Reus. I havies de pujar aquelles escales fins als golfes del centre de lectura de nit, fosc, i allí Jo recordo aquell senyor donant-nos classes, que era una meravella. Si jo hagués pogut anar amb aquell senyor més temps, en sabria més que no el que sé. I amb una espelma que es projectava la sombra d'aquell home llarguíssim per dalt del sostre, eh? I am sitting, I am standing, eh? I tots a repetir, i allò, i allà. I un dia que et fallés un o dos, estava sol amb aquell senyor, amb aquella espelma i aquella ombra, i la veritat a mi me feia com a por, me feia por. I llavors el meu pare va seguir buscant i vam trobar una senyora mexicana que havia estudiat als Estats Units i ensenyava anglès. Uh-huh. Era una senyora mexicana amb ponxo, eh? I que a les ulleres els hi deia... Ai, en castellà, vamos, els hi deia los anteojos. I en anglès no els hi deia glasses, com ara, uh-huh, els diuen, que els hi deia spectacles. Uh-huh. Eh? O sigui, una cosa també d'una villúria tremenda, tremenda. Era, però perquè veieu com ha canviat, uh-huh, la manera d'aprendre anglès. Doncs això. Bé, quan al Consell Comarcal se convoquen aquestes coses, després d'haver passat 10 anys per l'experiència de tindre un càmping a la província de Toledo. Uh-huh. El meu marit també ha sigut una persona que molt interessat en els idiomes, que també parla el mateix i, a més, alemany. Uh-huh. I ens agrada molt, i ens hagués agradat moltíssim, la qüestió de les llengües, la filologia, comparar. Ho fem molt, eh? De comparar, mira, això és així, així és això, doncs l'arrel, etc. Uh-huh. Sense saber un borrall, eh? Però doncs ens interessa, ens interessa. I llavors jo havia passat aquell any o any i mig arrossegant-me per aquest priorat recollint receptes de cuina.
Uh-huh. Que també parlarem d'això.
I vaig conèixer el priorat, però xafant-lo. Poble per poble, racó per racó. I em coneixia molt bé la comarca. Pretenent entrar a l'oficina, doncs me la vaig conèixer encara millor. I sortia cada dia i buscava i rebuscava i llegia sense parar. Que si la història dels monjos, que si escola d'ell, que si mendigava, etc. Que se va convocar allò parlant dos llengües, i el castellà i el català, doncs va tenir com vaig entrar jo a l'oficina de turisme. I per poder acabar una vida laboral i poder tenir una jubilacioneta senzilla, que és la que disfruto.
I aquests anys que vas estar allí, quants anys vas estar exactament? 10 anys, justos?
Quasi.
I aquesta feina de turisme va ser el començament, com si diguéssim, del desenvolupament del priorat, o sigui, del...
Oh, i tant, encara no havia començat, eh? Era un moment depriment, era una cosa de dir, i què hem d'anar a dir? I com ho presentarem, sí, això?
I amb qui? I amb qui, potser, també?
I què en farem? I a Tarragona, que anàvem així amb els de les altres oficines i tal, i oh, esteu, és que esteu molt entusiasmats, és que esteu... I jo sempre deia el mateix, és que ho necessitem molt. Oh, és que mira com s'espavileu i mira com altres sou els primers, que és que nosaltres ho necessitem molt. I venien a vegades doncs persones que més tard s'han instal·lat a la comarca. Oh, és que, bueno, mans i mànigues, que els hem d'acompanyar, doncs els hem d'acompanyar, i que hem de pujar, doncs sí senyor, ja a tal hora, doncs ja ho crec, i ja li presentaré i tal. Oh, que bé, perquè és que ho necessitem molt.
Sí, perquè clar, no hi havia tampoc l'oferta que hi ha ara, per tant, quan venia un client o un usuari, sí, també tampoc tenies que oferir, bueno, què li oferies, no?
Què li oferies, eh? No, no, és una cosa, hi havia, començava a haver algunes, sobretot algunes cuineres per dintre de la comarca, que ho feien molt bé, i clar, això es tenia que donar a saber a la gent.
O sigui que hi havia algun restaurant, hi havia, sí, pobles que hi havia, sí, restaurants,
sí, 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 algun hostal. A la Figuera, sí, hi havia restaurant i hostal, llavors, sí, a la Vilella Baixa, sí, a Poboleda es va obrir llavors, a Cornudella, les clàssiques de sempre... Uh-huh. Però vaja, d'allò a lo que hi ha ara ja m'he perdut, ja no sé.
Sí, perquè hi havia alguns restaurants, però bueno, allotjaments n'hi havia molt pocs.
Sí.
Clar, el turisme, sí, també busca allotjament, no menjar sol.
Clar, i allotjament era una pena, que llavors, després de tota aquesta prèdica, els havies de... o es quedaven a l'Hostal Esport, eh? I, o a Falset, o ja a la Ribera.
Sí, poca cosa, el priorat.
Poca.
creus que, bueno, encara que no estiguis ja ficada en aquest món, tu creus que aquesta evolució del turisme que parlàvem aquí a la comarca ha evolucionat en positiu, i que, on creus que va ara? Cap a on creus que va?
No hi estic molt posada. La veritat, no ho sé. Jo em penso... Diu que s'estan obrint establiments i et diuen els preus que porten i dius, noi, doncs així esperen una gent, el que es diu, un turisme de qualitat, perquè si no, no sé si això es pot pagar. No ho sé, de totes maneres, massificar el Priorat és difícil, perquè estem molt a prop d'aquests pols...
Tarragona, Salou...
Salou, Tarragona, tot això. Bueno, i és de dir, anem a passar un dia. Les pernoctacions són difícils.
Són pernoctacions de dos dies, de fi de setmana, algun pont... De fi de setmana, alguna... Però mai seran de 15 dies seguits, o rarament, vaja.
I, clar, les cases de pagès, l'atractiu que li han sabut donar alguns, alguns, algunes... Perquè tot això està molt en mans de les dones, eh? És que el Priorat ho està molt. Sí. I aquesta feina moltíssim, és que es pot dir que per cada home que tractava eren les dones les que estaven darrere d'aquest moviment, que en principi potser era com un complement, un complement de l'economia,
la renda agrària.
De la família,
Aquests 10 anys que has treballat a l'oficina de turisme, què t'han aportat a tu?
Jo m'ho vaig passar molt bé. Vaig ser felicíssima. Vaig ser felicíssima perquè, doncs, és això, vaig conèixer moltíssim el terreny, la gent, i la gent, un per un. Era allò de dir, això me diuen que voldrien, això allà, fulano, truco allà, Mira a veure que si un celler, que tal, i que ve, i que si unes herbes, o de la conserva de les olives, o sapigué conèixer a la gent, vaig arribar a conèixer a moltíssima gent dintre del Priorat. I vaig ser molt feliç, molt més, de veure que les coses canviaven, que les coses pujaven. De que jo em recordo molt d'un senyor, que em penso que era de l'Uruguai, que va fer cap a l'oficina i... buscava, m'han dit que és una terra de vins, perquè jo es veu que era un importador o alguna cosa així, i vaig pensar, no es mogui, esperi, vaig trucar al José Luis Pérez, que va vindre a l'acte, va agafar aquell senyor, lo va prendre per aquest Priorat. Sé que després hi van anar ells, sé que, en fi, que no va ser en va aquest contacte. I el José Luis Pérez me va profetitzar que en 10 anys el Priorat no el coneixeríem perquè vindrien autocars de periodistes.
I això està passant.
I això està passant.
Ara.
I això està passant.
A poc a poc, però...
Americans! És que em penso que la setmana que ve, em van dir l'altre dia, que venia un autocar de gent americana, que anaven en trànsit des de Costa Brava cap baix a València, però doncs clar, dintre de potser de el turisme enològic o alguna cosa, havien dit doncs fer una parada al Priorat, i amb aquestes estaven intentant que llavors el mateix dia havien de vindre uns, el dia que vinguessin fos el dia en què uns periodistes d'aquí i
coincidís.
Molt bé. Això m'ho van explicar les companyes de l'oficina.
Molt bé. A part de l'oficina del Priorat que vas estar, també vas ser regidor de l'Ajuntament durant 4 anys.
Durant 4 anys, del 91 al 95, sí,
I què? Te va servir...
Doncs em va servir molt. A l'Ajuntament s'ha de prendre molt, a cops de puny, a vegades. O sigui, s'ha de prendre molt. I d'una manera de dir que te'n guardaràs després molt, de dir, no fan res, són uns mantes, te'n guardaràs bé prou, després d'haver passat per l'Ajuntament.
T'agradaria tornar a repetir una altra vegada?
No, a mi m'ha passat ja, no.
Però això ho aconsellaries amb algú?
Sí, jo crec que hauria de ser com els presidents d'escala, d'això que diuen, el primera, aquest any, el primer segona, l'any següent, hauria de ser tothom regidor de l'Ajuntament, almenys una legislatura. Cadascú a la mida del que sàpigui fer o el que li agradi i, que, i a treballar.
Has tingut, Miner, algun moment de la vida, algun referent que t'hagi marcat o algun... t'has marcat un camí a seguir o...
Home.
Has aconseguit el que volies aconseguir o t'ha anat la vida passant i a medida que t'ha anat passant has anat fent? O tenies algun referent que t'agradaria haver aconseguit?
Mira, sí. O sigui, a mi evidentment m'hagués agradat estudiar. Estudiar una carrera. O dos. I clar, això al nostre temps, la gent de la nostra generació passava molt alt. Passava molt alt. I si no ho vaig fer va ser doncs perquè no era possible. Tampoc me quedo desconsolada, No.
Molt bé, doncs si us sembla passem al tercer perfil.
El millor moment del dia, per tu?
Al matí.
I un dia rodó?
Ah. No sabria què dir-te, Montse.
Doncs, i un dia dolent?
T'agafa de sobte, això.
Ai, sí. Tampoc, és que em penso que no hi ha ni un dia totalment rodó ni un dia totalment dolent. Hi ha estones.
Una mala notícia que hagis tingut?
Home,
que no t'agradaria rebre.
Que no m'agradaria. Doncs no, he deixat una persona feliç, jo ho reconec. No he tingut grans daltabaixos ni desgràcies.
Doncs digue'ns una bona notícia. Que t'agrada rebre o que t'agradaria rebre.
Una bona notícia. Oh, i una bona notícia és doncs, tindre, per exemple, de dir dissabte que ve, com així serà, si no ho vol, vindrem tots, els quatre nets, els dos fills, de més família, vindrem tots a dinar, perquè la meva mare farà 100 anys.
Carai, déu-n'hi-do.
Molt bé. Sí. Un viatge per recomanar?
Ah, Itàlia. De dalt a baix, d'est a oest. Però especialment Florència.
Un lloc per a viure?
Ah, i doncs Falset a mi m'està molt bé.
I un lloc per oblidar?
És allò que et dic, com que no hi he estat especialment.
Ja veig que és positiva i...
Sí.
T'ho has passat malament a aquest lloc.
Doncs imagina't ara que estàs en una illa deserta, quines tres coses t'emportaries?
Tres me'n dones?
Sí.
Però a part del marit, clar, i la família.
Home, allà no seria deserta.
No, tria. Tres coses que t'emportaries.
Bueno, llibres... Sí. Cultivaria floretes.
Llavors?
I m'emportaria les fotos dels nets.
Molt bé.
Si et perdes, que et busquin? A on?
En un bosc.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Ai, doncs rondar de la seca a la meca. 10 anys a Castella. 10 anys a Castella. Ai, vaig ser molt feliç jo a Castella. I tinc molt bons amics, sí.
Alguna mania confessable?
Home, doncs sí. De no deixar les coses per acabar. I a vegades me... de veritat, és com una penitència, però sóc d'aquelles que no hauríem de ser, que hem d'acabar els llibres, d'acabar els llibres començats.
I un color que t'agradi, Miner?
Ah, i el groc, per exemple, és molt alegre.
I un llibre per recomanar la seva lectura?
Doncs mira, la setmana passada vaig llegir que estava com enyorada de molt temps de dir, és que com que ja ets gran res te sorprèn ni res t'emociona com abans els llibres, i no podies estar sense acabar-los. I li vaig dir a la Montse, dona'm algo que es llegeixi bé. I a més de que es llegia molt bé, perquè la lletra era grossa, clara, i no era llarg. Hi ha un llibre, i ara no me'n recordo de l'autor, però està a les llistes dels més venuts, dels que surten a La Vanguardia, que és El noi del pijama a ratlles. Uh-huh. És impressionant, impressionant. És trist, però no obstant, se llegeix molt bé.
I un llibre que tornaries a llegir? Que hagis llegit, que no sigui aquest.
Que no sigui aquest. Vols que diguin, hi ha molts, molts, molts. Des de lo que el viento se llevó, que recordo que feia uns tips de plorar, mil coses.
Sí. Hi ha un llibre que no hagis pogut acabar?
Sí, sento dir-ho.
No, bueno. Penso que...
L'Ulisses.
Bueno, me penso que no ets l'única,
Això em diuen.
Jo diria que qui és qui l'ha acabat? Aquesta és la pregunta que faria jo.
Va tornar a llegir, ara em ve, tota l'obra teatral de Shakespeare, que des de molt petita vaig començar a llegir. I sempre m'agrada de tant en tant.
Uh-huh. Un cantant o un grup musical que t'agradi molt?
De la música confesso que n'estic bastant desconnectada. Ho sento. Últimament potser, doncs, escoltem bastanta òpera. I Pavarotti m'encantava.
Una pel·lícula que tu recomanaries veure sempre?
N'hi ha moltes, n'hi podria haver moltes amb l'edat que jo tinc. El que passa és que de cap aquí estic desconnectada del món del cine. Ara de xiqueta n'havia vist, llavors en veiem tantes i tantes, i me'n recordo de moltíssimes, són molt boniques. D'així de cap aquí, hi ha una pel·lícula que és molt... que diu que no val gaire, que l'actor doncs, que potser no ho fa massa bé, però la història, que és bastant... potser és com un conte, però és, a mi m'agrada aquella pel·lícula, que és el Greystock, la història del Tarzan, del noble anglès que es cria a la selva i el tornen cap al castell i finalment ha de retornar a la selva. A mi m'agrada aquella pel·lícula.
Quina està la teva última descoberta?
Descoberta? Descobrim poc ara ja amb aquesta...
A vegades hi ha detalls que...
Que t'hagi sorprès, alguna cosa que t'hagi sorprès. Que diguis, clar, això està molt bé.
Fet o cosa.
Qualsevol cosa.
Home, doncs estic sorpresa de veure que els jubilats de Falset s'han apuntat a les conferències de l'aula de la URB per a la gent gran amb un número... que no hi ha cap altre poble, la província, poble, no parlo de Tarragona ni de Reus, però els altres pobles no tenen ni la meitat de gent inscrita. Som 64.
Està molt bé.
És una quantitat.
Està molt bé.
És extraordinari l'atenció que ahir vam tindre a la primera xerrada, l'interès que demostren, i això a mi em satisfà molt, molt, molt.
Molt bé. De què ets fan?
D'algun artista, algun cantant, algun polític,
alguna cosa.
No.
Molt bé. Bueno, i abans d'acabar aquesta tercer perfil, demana'ns un desig.
Demano un desig. Reflexió i poques presses i pau.
Jo crec que és el més important, el desig. M'havia fet una altra pregunta, Miner.
Sí.
A què és l'amistat per tu?
L'amistat jo crec que s'ha de basar en una afinitat, però a vegades no, sobretot amb les amistats antigues, veus que, clar, cadascú el camí l'ha portat per un lloc diferent i afinitat, dius, no tinc gaire. Però hi ha el solatge de l'amor, el carinyo, diríem, que persisteix.
Molt bé, doncs fins aquí aquest nou espai de Ràdio Falset.
Us esperem el proper mes amb un nou personatge.
I si voleu fer-nos arribar preguntes al pròxim convidat, ho podeu fer a través del correu electrònic.
El correu electrònic és el tv@radiofalset.cat i les inclourem en el perfil que ens en digueu.
Volem la vostra participació activa també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa o proposant-nos també possibles convidats.
Hem realitzat aquest programa Agustí Massip, la Montse Mateos i el Miquel Giné.
El control, el tècnic...
És el Toni Escoda.
Sense el qual això tampoc fora possible. I amb el nostre agraïment més sincer i el nostre convidat d'avui, a la Miner, doncs us diem adeu.
I per acabar... Ens has de dir una cançó i que ens diguis per què has triat aquesta cançó i acabarem aquí el nostre espai.
La cançó podria ser una de Maria Dolores Pradera, per exemple, La flor de la canela. Totes aquestes cançons de folclore sud-americà, no sé per què, m'han agradat sempre moltíssim. I aquesta senyora en particular, que canta molt bé a la meva opinió.
Doncs molt bé, amb aquesta música us deixem. Fins al pròxim programa. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
I gràcies.
Fins a la pròxima.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahí dos caminaban, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. De